Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Si vols saber més, un espai amb Joan Pallarès.
El dissabte de Glòria és avui gairebé arreu de la nostra geografia un dia de festa. Només certa mena de comerç o en els indrets turístics el tenen com a dia feiner. Però avui, en temps antic, era el dia de tornar a la feina a tota una colla d'oficis que, per raó de la solemnitat de la Quaresma, no havien pogut exercir. Molts venedors ambulants es posaven en camí per a vendre els seus articles, que eren considerats poc curosos per la Quaresma, com ara instruments musicals, pipes i estris de fumadors, venedors d'auques i romansos de fil i canya i d'altres diversos. Tornant el dissabte de Glòria, els carrers i les places a recobrar el seu acoloriment habitual.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
Descobreix Rússia aquest estiu amb el Club Més Amics. Del 8 al 15 d'agost descobrirem tots els tresors de Moscou i Sant Petersburg, la plaça Roja, la catedral de Sant Basili, la fortalesa del Kremlin, el parc Ismailovo, el museu de l'Hermitage. Del 8 al 15 d'agost, viatge a Rússia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 27 77. La consulta. De dilluns a divendres a 2:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 del matí, Fórmula Estel. L'aposta definitiva per la música que realment t'agrada. La que vols escoltar, la que et desperta, t'emociona i la que et mou. Fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música.
El silenci és l'expressió d'allò inexpressable. Francesc Torralba, filòsof i teòleg.
Ràdio Estel.
A continuació, Ràdio Estel us ofereix l'espai Compromís Ciutadà, dirigit per Joan Ortiz, guardonat als darrers Premis Ràdio Associació de Catalunya. El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Hay un gallo que llora y que grita, despierta, despierta, despierta. Despierta prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan. Traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime, Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan.
El compromís ciutadà.
El darrer treball de Sílvia Pérez Cruz es titula Domus, que vol dir casa en llatí, i conté les cançons que ha compost, interpretat i produït per la pel·lícula Cerca de tu casa, un documental, una pel·lícula que parla del drama dels desnonaments. I és que avui el compromís ciutadà va precisament d'això. Serà un compromís ciutadà carregat d'emocions i plorarem de riure i somriure, però també de tristesa. 5 persones de la plataforma d'afectats per la hipoteca venen a explicar-nos les seves històries i us asseguro que són corprenedores i del tot humanes, molt emotives. Us convido a que estigueu al costat de Ràdio Estel durant la propera hora, on, per cert, ja ho saps, la música doncs no hi pot fallar i també serà protagonista. Si em permets, et deixo ara mateix, t'explico quin és el menú musical previst per aquesta horeta de ràdio, i després ja passarem a escoltar el Compromís Ciutadà. Podrem escoltar el tema Renegades dels Ambassadors, també hi ha Paolo Nutini amb la cançó Candy, i també podrem escoltar un tema que es titula This is not the end de Liz Longley. Deixa'm dir-te també que el Compromís Ciutadà acabarà amb Lucia Pop i un tema fantàstic, clàssic, que es titula Ombra Mai Fu. Per cert, que aquesta de Sílvia Pérez Cruz que acabes d'escoltar es titula No hay tanto pan. Benvinguda, benvingut al Compromís Ciutadà. Esperem que t'agradi.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Aquesta setmana al Compromís Ciutadà, mare meva, tenim l'estudi ple de gent. Tenim una gentada aquí. Els anem a saludar tots un a un. Són el Josep Anton, el Carlos, la Emma, la Fàtima i la Gaian. Què tal, com esteu? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Que es noti, que hi ha merder, que hi ha... Tot bé o què?
Sí.
Són persones implicades, membres de la plataforma Afectats per la Hipoteca, perquè és un tema que segueix a l'ordre del dia, per bé que les lleis sembla que volen acabar amb la qüestió i llavors és difícil perquè des del Constitucional es tallen i hi ha molt merder amb això. Però m'agradaria començar-te preguntant, Carlos, tu que ets un dels portaveus de l'entitat, fa poc en vam tenir un molt a prop d'aquí a la ràdio i m'agradaria preguntar-te per aquesta història i com està ara.
Bueno, va ser el desnonament de la Jiva, que ella vivia de lloguer amb 3 fills petits, 2 de 4 anys i una nena de 9 anys, i fa un any es va quedar sense feina, una situació econòmica molt precària, fins i tot per cobrir les necessitats bàsiques, i no va poder continuar pagant el lloguer. Llavors, bueno, es va adreçar a la PA. Molts mesos després estava sola, amb la por de no saber què fer, si et quedes al carrer amb els nens, què passa... I quan es va apropar li vam fer l'assessorament que fem sempre a col·lectiu, un acompanyament, explicar quins passos havia de donar per buscar una solució, i va començar a fer els passos i va anar a serveis socials i habitatge, amb un afegit que dificulta més, que és el tema de no tenir els papers en regla, no? I llavors administrativament pràcticament no existeixes, per no dir que no existeixes. Llavors tenia també aquesta dificultat afegida. Llavors després d'arreglar tota la situació administrativa... va arribar un desnonament, es va aturar, i aquest últim desnonament, ella ja estava en la mesa d'emergència, entrava a la mesa d'emergència d'aquest mes per donar-li un habitatge en règim...
Explica'ns
de...
això de la...
La mesa d'emergència és, és la institució que hi ha, o el mecanisme que hi ha a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, on quan tu estàs en una situació de pèrdua d'habitatge, acreditant tots els documents que certifiquen que estàs en aquella situació, una vegada al mes es reuneix la mesa i diu aquestes persones compleixen els requisits i se'ls ha de donar un pis en lloguer social. El problema és que Barcelona, igual que Catalunya, i que podríem fer que tot l'Estat, pateix un dèficit històric en parc públic de lloguer social. Llavors, encara que et donin, que et diguin sí, tens dret a aquest habitatge, potser l'habitatge te'l donen al mes, als 2 mesos o als 3 mesos.
Clar, mentrestant penses què fem, no?
Clar, i en el mentrestant va ser el desnonament de la Jiva. I per què va ser tan sonat va ser perquè és una imatge que hem vist molt a Madrid, executada per la Policia Nacional durant els últims anys, però que aquí a Catalunya, fruit de la pressió social, de tota la tasca que ha fet la PA i altres entitats, els Mossos, els últims anys, no estaven actuant d'aquesta manera. I el que ens vam trobar, la gent que estava allà per desobeir una llei injusta, va ser 3 furgons antiavalots que venien a desnonar a una mare i 3 fills per entregar el pis a un gran tenidor d'habitatge que té 26 societats, que de tot l'edifici ja ha fet fora a 20 famílies, només queden 10. No sabem què vol fer amb aquest edifici. Potser són pisos turístics, potser és una reforma i vendre'ls més cars, no sabem el què. Però a més, el greu és que l'Ajuntament, que ha creat una unitat de mediació, estava present al desnonament i no només vam interpel·lar des del carrer, i a més posant el nostre cos per desobeir una llei injusta, sinó que des de l'Ajuntament van oferir al propietari pagar el deute de la família i fins i tot pagar 2 o 3 mesos per evitar el desnonament i l'administració tenir temps a buscar un reallotjament, no? I no fer pas per aquest trauma
a la família,
a la família i sobretot als 3 menors. I la propietat es va negar rotundament, llavors això no és una qüestió econòmica, sinó que era una qüestió de que vol especular i vol fer algun negoci amb aquests habitatges i tenia pressa per fer fora a la família. I els Mossos, bueno, nosaltres denunciem que si aquesta va ser una actitud aïllada ens han d'explicar per què, o si això respon a un canvi de protocols, i això llavors el govern haurà d'explicar per què ara canvien.
Però hi ha hagut més desnonaments després.
Sí, però...
I amb Mossos?
La diferència és que fins ara, els últims anys, el que ens hem trobat és que arriba una patrulla, quan veu gent de la PAU o d'altres entitats que estan a la porta dient que no deixaran executar el desnonament, diuen que no tenen unitats i marxen. Aquí no, aquí van portar els antiavalots. I estem una mica alarmes amb l'alarma, perquè fa una setmana també vam tenir 3 desnonaments i un dels desnonaments, quan vam arribar, hi havia 3 Mossos d'Esquadra de la Secreta que estaven bloquejant l'entrada, no deixaven a més ni tan sols entrar la filla a acompanyar la mare, que era una dona gran amb una malaltia, bueno, una situació molt, molt fràgil, i no li van deixar ni tan sols entrar a acompanyar la mare. Que va passar en aquell desnonament que els Mossos van dir que anaven a executació, sí, és que moltes veïnes es van apropar i al final érem com una 60 de persones a la porta i en aquell moment van decidir que es feien enrere. I en aquest cas també estava l'Ajuntament intentant mediar i buscar una solució i el propietari no volia tampoc perquè el que volia és... Bueno, el que volia no, el que ja estava en tràmit és en vendre aquest habitatge, que és al centre de Barcelona, a una immobiliària estrangera.
N'heu aturat molts o no?
Sí, no puc dir números perquè...
Molts.
Són milers els que m'ha aturat a tot l'estat. Pensa que cada dia hi ha gent de la PA durant els últims 7, gairebé 8 anys, aturant desnonaments.
Vosaltres hi aneu quan hi ha un desnonament i sabeu que potser hi ha la policia i aneu allà en plan militància a donar suport?
Sí.
Sí, no? No us ho penseu ni dues vegades, no?
No.
I teniu por de la policia?
Pues no.
Us estic fent preguntes que igual us semblen molt tontes, però les vull fer per acostar la realitat amb els oients de Ràdio Estel. Cap mena de por. Cap mena.
Hi ha gent, de vegades, a les assemblees...
Imma, acosta't al micròfon.
De vegades, no, quan planteges això, que tenim un desnonament en vista de la setmana que ve o quan sigui, i pel que sigui, no, bueno, pues, s'ha demanat presència policial. Hi ha gent que sí que s'ho pot pensar, de dir, bueno, rebrem, anirem, val la pena, no val la pena, o sigui, ho expliquem sempre, i mai ens hem trobat que algú digui no vindré perquè vindrà la policia. O sigui, fa molta més por el que ens està passant que vingui la policia.
I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. But the hurt plays out all the same. And although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. While I'm some stain there on your bedsheet, you're my diamond in the rough. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and leave down on your rug. Just give me some candy after my cup.
up, darling, I'll bathe your skin. I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Oh, and I'll be there waiting for you. Know that I'll be there waiting for you. Oh,
el compromís ciutadà, comunicació i consciència.
Que fa més por a vegades. Emma, ho deies tu, eh? Fa més por. Sí. Què deies?
Que fa més por el que ens està passant que vingui la policia un dia en una hora i això no. Fa por tot el procés i tot el que estem passant.
Josep Anton, comentaves?
Sí, bueno, apoyar lo que ha dicho mi compañera Emma, pues no tenemos miedo. Las situaciones que están sufriendo las familias es más grave, ¿no? De hecho, se hizo una ocupación, una acción contra el banco de BBVA y en un principio los Mossos de Escuadra no actuaron. No actuaron porque creían que cuando cerraran el banco nos íbamos a ir. Se decidió que no, que íbamos a continuar, entonces nos dieron un plazo para identificarnos o marcháramos. La gente decidió identificarse, con lo cual entregaron el DNI, fueron identificados y ahí estamos, que no hay ningún miedo. Miedo es a que pues compañeras de la PAC pues queden en la calle, ja, en situaciones precarias, en situaciones muy lamentables.
Recordo l'entrevista que li va fer l'Albert Tom a la avui dia alcaldessa, que deia quin és el màxim assoliment de la PAC, deia l'empoderament ciutadà, no?
Efectivamente.
Ho sentiu així, no?
Sí, sí.
Empoderamiento, eh? Sí? O sea, bueno, la pregunta es cómo sentís cuando estáis con los compañeros de la PAC. Porque eso me he dado cuenta yo, trabajando también como periodista y en contacto con personas afectadas, pues que ni tienen miedo, que los tienen, con permiso y perdón, muy bien puestos y que se sienten seguros, seguras. ¿Lo vivís así? Bueno, es que me gustaría que contarais vosotros más que contarlo yo, ¿no?
Le contaré yo.
Sí.
Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando empezó mi problema hipotecario, mi hija estaba estudiando en aquel momento, incluso con exámenes de Universidad de Barcelona, está estudiando Derecho. Y estábamos afectados entre toda la familia, mi padre y yo, todos los que estábamos metidos en la hipoteca. Y sin esta familia, yo no me imagino, porque estaba moralmente caída, psíquicamente muy mal, porque la mía era una sorpresa total. Después de pagar mi deuda, que te exijan una deuda que no sé de dónde salió esto, y el banco dice que como que esto salió de un lugar como que por un error informático no lo sabían, y ahora solo después de un año les sale este error, y claro, sorprendiéndome un año después de lucha contra esto, en vez de abogado luchar por mí, se lleva mi piso a subasta y llegan con sorpresa. Menos mal que aquel día estaban gente en mi casa, mi familia en mi casa, y no han podido abrir, cambiar las cerraduras, si no yo volvería de mi trabajo y estaría la puerta, la cerradura cambiada, porque ni siquiera he tenido notificación del lanzamiento, imagínese. Así que yo estaba totalmente en un shock, totalmente caída, pero llorando, gritando, no sé qué hacer. Y una amiga mía que iba grabando varias veces en PA, que no sabía en aquel momento yo del PA porque era recién que me metía en este mundo, me recomendó que, mira, existe una organización, vete ahí. Pues gracias a ellos, hasta ahora he parado 3 lanzamientos, me han levantado moralmente, me han ayudado a terminar mis estudios, que dejé un estudio que duraba 2 años, tardé 4 años en terminar porque al estar moralmente caída tendría que dejar mis estudios en EMAF, Escuela Medios Audiovisuales de Barcelona. Y tardé casi 2 años más por estar psíquicamente mal, por estar con curación, con médicos, y para poder terminar, porque me gustaba terminar, pero claro, no podría, estaba totalmente rota. Y PA me ayudó moralmente, me ayudó en lucha y todo, y ahora sigo con ellos, y gracias a ellos he conseguido mi diploma, aparte de que estoy dentro de mi piso también. Llevo ya luchando desde 2010 hasta ahora, sin resolver, pero al menos parados varios lanzamientos y dentro de mi piso, gracias a esta familia. Así que no sé cómo explicar.
Aplauso. N'hi ha moltes, no?, d'històries d'aquestes d'èxit,
sí,
o no, Carles?
Sí, n'hi ha moltes. Sí,
no? I això satisfé, clar.
Lo de la por, sí que la gent arriba amb por. Clar, quan tu vas a perdre a casa teva, primer t'has tret l'alimentació, cobrir la vestimenta, cobrir lo bàsic, i arriba el moment que estàs desesperada, amb una por tremenda, i dius, ara ja em quedo al carrer i ho perdré tot. No? I aquí, quan la gent arriba a la PA, es troba pues, un munt de persones, no? Que al final, com deia la Gaiana, acabem parlant de la família de la PA, que, bueno, primer et donen les eines, la informació, les eines que tu has d'utilitzar per començar a solucionar el teu problema, però després et donen algo que és més important, jo crec, que trobes a gent que està passant o ha passat per lo mateix que tu i que, a més, no només t'entén, sinó que et dona carinyo, et dona suport moral, que saps que a partir d'aquell dia, quan creues la porta de la PA, mai més tornaràs a estar sola. Llavors, el dia que tens el desnonament, pues, la família, clar, que té por, perquè aquell dia és crític. Però, bueno, ja ho té d'una altra manera, té una altra força, i quan veu que té, com el desnonament d'ahir, de la nit, 40, 50 persones a la porta de casa seva, que fa 3 dies, 3 mesos o 3 setmanes no els coneixia, no sabia que eren, ni que existien, els tens allà davant teu, aturant el desnonament, pues en aquell moment igual hi ha nervis més que por, en general, no? Sempre és una situació de tensió, però també quan ho aconsegueixes hi ha una situació que surts d'allà reforçat amb, bueno, no?, llàgrimes d'emoció. I la PA és molt d'això, d'emocions. Quan escoltes que arriba algú destrossat, pues, molta gent, no?, pues, et cau la llàgrima, no?, et fa mal la panxa d'escoltar les situacions tan bèsties, però també quan veus que aquella persona fa un procés d'empoderament, de fer-se forta, de tenir coneixement, d'anar al banc d'una altra manera o d'anar a aturar el desnonament el seu, el del company, bueno, veus aquest procés tan xulo, també se't cauen les llàgrimes, però llavors són d'emoció. Llavors, jo crec que la PA és molt d'això, d'emocions. This is the hardest part. After we've come so far, which turn to take? How do we make it through? Looks like we're holding on to something.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. La teva Setmana Santa a Ràdio Estel. El 15 d'abril, dissabte de Glòria, les laudes des de Montserrat a les 8 del matí. A les 7 de la tarda, clàssics en viu, especial Setmana Santa. I a les 10 de la nit, la Vetlla Pasqual en directe des de Montserrat. El diumenge de Resurrecció, les laudes a 8:45 del matí. La taula de l'Evangeli a les 11 i la missa de Pasqua des de la Catedral de Barcelona a 11:45 del migdia. Escolta la teva Setmana Santa a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Cada dimecres a les 4 de la tarda, L'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 4 de la tarda, L'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Programa patrocinat per Team 2000.
Ràdio Estel.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Atenció, comentari fora d'antena, eh? Era un desnonament i l'hem convertit en una festa. Sí o no? Ho acabo de dir, eh? Sí. Fàtima, l'has dit tu. Eso fue el 22 de septiembre 2016, o sea, hace 4 días. Tienes que acercarte más al micrófono.
Vale.
¿Y por qué fue una fiesta? O sea, era un desahucio y se convirtió en una fiesta.
Era un desahucio, pero dentro de esta familia, que la familia de Pa, estuve muy segura, me han quitado todo el miedo que tenía antes, aunque lo conocí hace pocos meses, pero fui con ellos a unos desahucios como acompañante, y desde allá el miedo empezó a salir poco a poco, hasta que llegó mi día, que es el jueves pasado, de verdad no tenía miedo, nada de miedo. Y más con la cantidad de la gente que estuvieron allí.
¿Cuánta gente estuvo?
Ah, bueno.
¿Cuánta gente?
80.
No, no, según la Guardia Urbana. Puede. Según la Guardia Urbana, ¿qué?
No han venido, no.
Está bien. Ya, iba a acabar así, ¿eh? Amb 80 persones.
És que veníem d'aturar 2 desnonaments. Aquell matí ens vam repartir en 3 desnonaments. Llavors, a primera hora també hi havia un grup de gent al de la Fàtima, però el que era més tard, i vam anar aturant les altres dos, i al final totes ens vam replegar
a la Fàtima. O sigui, veníeu eufòrics, clar.
Veníem eufòrics.
I veníeu en plan, bueno, ens estem menjant el món, ho estem aconseguint, clar, i la teva, i com va acabar el teu desnonament? Com una
es
festa,
que,
vaja.
O sea, afectada de un alquiler, ¿vale?
Sí.
Y ya hice todos los trámites por la mesa de emergencia, presenté todos los papeles, llegué a los trabajadores sociales, puerta cerrada, y desde ahí ya aprendí dónde tengo que ir y qué es lo que tengo que hacer. Y un día antes, que tenía el desalojo, intentaremos a pedir el desplazamiento y no quise al propietario, pero denegó.
Ya. No,
después
no, no
al juzgado, una llamada al juzgado para que me da un tiempo, tampoco. Entonces el día 22 pararon el desahucio.
O sea que ahora estás donde estabas.
Sí.
Y sabiendo lo que...
Y por otra parte, ya estoy en la mesa de emergencias. Entonces, no sé cuándo, pero estoy a punto de tener un piso de alquiler social.
És que ni jutjats ni la propietat ha volgut aturar el desnonament de la Fàtima quan té 2 fills petits, té una germana...
Tres, una hermana con...
¿De qué edades?
19, 10 años y 4 años. Y la hermana tiene 30, pero como tiene 92 de discapacidad, fuera como una niña de 12 años, que soy la tutela legal de ella. Y por este cargo también tengo que estar fuerte y seguir adelante.
Buah.
Y es Buah. Muy fuerte la Fátima.
Això estic veient, però no només ella, sinó tots, sou... A mi, cuando veo niños... Buah. Porque dices 4, 10 y 19, ¿no has dicho?
Sí.
¿Y ellos cómo lo viven?
Bueno, yo intentaré que no se sienten nada de lo que estaba pasando. El mismo día del desahucio fueron al cole normal y de vuelta ya estaba todo solucionado.
O sea, ¿no se enteraron?
No.
Es troben casos de nens, no? M'imagino, però que no és com el cas que explica la Fàtima, que els nens de la Fàtima tenen la seva sort, no? Però...
Bueno, de fet, sempre es parla dels números, no? Si 8-9 desnonaments al dia a Barcelona, 43 a Catalunya, 180 a tot l'estat, però al final darrere aquests, els números són freds, no? I darrere n'hi ha pues, com històries com les que hi ha aquí, que tenen família, que tenen nens, i nosaltres, per posar una mica de llum sobre això, l'any passat vam fer un estudi de l'impacte que té en la salut i la infància el procés de desnonament. I el que veiem primer és que a més de la meitat dels desnonaments a Catalunya n'hi ha menors i això té un impacte en el seu procés d'aprenentatge, que té un impacte en la seva salut física, en la seva salut mental. Llavors, per això és imprescindible aturar d'una vegada per totes aquesta sangria, perquè, bueno, i a més, quin missatge li estem donant als nens, a la gent jove que creix, que quan la seva família té un problema econòmic, que no l'ha buscat, sinó que s'ha quedat sense feina i no pot fer front a pagar una hipoteca o un lloguer, l'administració, les institucions, l'Estat li dona l'esquena i li diu ja t'espavilaràs. Bueno, esperem quina resposta tindrà aquesta gent, vers quina responsabilitat vers els altres tindrà. I aquí hi ha la diferència. Quan tu t'ajuntes, t'organitzes, bueno, veus l'altra banda, no? Que organitzades, que juntes podem canviar les coses, que podem viure els processos de manera diferent, però des de l'administració no s'ha fet i no s'està fent el suficient.
I des de la PAI hi ha alguna sensibilitat especial per la qüestió dels nens? És a dir, que quan venen nens, doncs, com que els cuideu entre vosaltres d'alguna manera? O...
Jo crec que ho expliquen elles millor que jo.
Sí, los niños dentro de la PAI. Bien tratados, bien cuidados.
Sí,
bueno, seguro que reciben mucho cariño, porque seguro.
No, mis hijos todavía no me acompañan todavía, pero he visto niños allí que están bien, bien cuidados. Lo cuidan allí, tienen un espacio donde juegan, entonces no se enteran. Ayudan, la PA ayuda para que los niños sigan en el mismo nivel de la infancia.
Y que no crezcan traumatizados,
claro.
¿No? Me imagino.
Lost souls in every
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Com la voluntat dels membres de la PA, aquí avui als estudis de Ràdio Estel en tenim diverses de persones implicades amb la PA. Una d'elles és l'Emma. Emma.
Hola.
Què tal? Tu recordes el primer dia que et vas posar en contacte amb la PA?
Ui, i com sí, va anar tot? Sí, perfectament. I jo crec que això no se m'oblidarà mai.
Un moment, eh? No se t'oblidarà mai, eh? Vosaltres recordeu el primer contacte amb la PA o no?
Sí, sí.
Resta? Sí, no?
Sí, sí. Seria
inolvidable.
És, mira, veus? Emma.
És que això et marca, ja. Et queda una marca ja per sempre. O sigui, sí. La teva vida no és la mateixa, ja. Mai més. No hi ha un pas atrás. Ja. No, ja, has de continuar. Jo vaig començar a la PA perquè, bueno, sóc afectada també. I bueno, vaig veure per la tele i, bueno, m'ho van comentar també amics que vivien aquí a Barcelona. I, bueno, vaig trucar un telèfon i, bueno, i me la va agafar l'Ada. Perquè era ja fa anys d'això. I, bueno, em va dir de les assemblees, divendres, al carrer Obrador, pim-pam, i, bueno, vam anar. La qüestió és que, clar, en aquelles jo gairebé no tenia ni pel tren ni per res. Jo visc al costat de Blanes. Uh-huh. Però, bueno, està en joc casa teva, està en joc la teva vida i està en joc tot. O sigui, treus diners o treus el que sigui. Bueno.
Ho fas com sigui, però ho fas.
És que no queda un altre. Uh-huh. Dir, no queda un altre. Uh-huh. A més, quan jo vaig començar amb tot això, estava a la de Barcelona i poques més. Per exemple, a la província de Girona encara no s'havien creat pas ni
ara
res.
Ara sí, no? A Blanes?
Sí. Bueno, mira, a Blanes aquest dissabte fem 5 anys que fem la festa, a més.
Molt bé.
I ara ja doncs, som al voltant d'unes 15, 17 pas a Girona, a la província de Girona.
Molt bé.
Però, bueno, en aquelles no hi havia res, bueno, vam anar. I, bueno, per mi va ser un... Bueno, jo vaig començar a parlar a les assemblees quan ja portava un estrès o així, perquè jo només feia que plorar. Jo no podia parlar. Tot, si obria la boca era per plorar, perquè estàs en un punt que no trobes ajuda enlloc. No hi ha ningú que t'ajudi. Hi ha molt poca gent que t'entengui. Perquè encara no estava... Avui dia ho pots dir ben alt i clar, i no és cap motiu de vergonya, però en aquella sí.
Era més tabú, no? Era més tabú, no? En aquella època era més
molt,
tabú, diguéssim, parlar.
Molt. Llavors, bueno, vaig sentir-me superbé, super... Que la gent em comprenia, que la gent, tothom parlava del mateix, tothom sabia o estàvem en procés de saber de què anava tot això, perquè la veritat, quan comences, jo ningú... No hi ha una escola de la PA, no hi ha ningú que t'ensenyi. Tot això ho anem aprenent a cops d'ensayo i error. Llavors, bueno, vaig començar anant cap allà, a la setmana, bueno, anàvem fent, i, bueno, ja t'he dit, l'ambient era... L'aspecte psicològic que té la PA, no sé si quantes entitats ho tenen, no ho sé, ho desconec, però a la PA t'ho dic, això és màgic. La paraula que jo diria seria màgica. I, bueno, aquí vaig començar a aprendre-m'ho d'una altra manera. O sigui, no era cap vergonya, perquè jo no havia fet res malament. Al igual que jo, moltíssima gent. Jo l'únic que volia era tenir un pis, que jo me l'havia comprat amb molta il·lusió, i resulta que no el podia continuar pagant, jo no tenia feina, la meva parella tampoc, i, bueno, jo volia una solució. I ningú, ni ajuntaments, ni administracions, ni jutjats, ningú te recolzava. I, bueno, i aquí vam començar, i bueno, fins a dia d'avui et dic que, bueno, tinc l'honor de ser la portaveu de la PA de Blanes, i aquest dissabte fem 5 anys de lluita. I el que va començar com un no puc parlar de tota l'angoixa que tinc dintre, de la vergonya i de tot, s'ha transformat en un... Ja no tinc por. Ja, he patit tant, no? Patim tant les que estem en aquest procés, que arriba un moment que dius, fins aquí. I s'acabó. I ningú ens tallarà la vida, ni ens farà viure amb aquesta angoixa que vivim cada dia. O sigui, s'ha acabat. No vull més. A partir d'ara, jo porto la meva vida com pugui. Però ningú, ni el banc, ni ningú m'ha de fer patir aquesta situació com l'estic patint. S'acabó. O sigui, amb aquesta rotunditat. Llavors, això és el que veus a la cara dels altres companys, com ara, no, les companyes que també ens han explicat el seu cas, doncs veus aquesta transformació que fem. Jo, bueno, això és una cosa que sempre dic perquè ho sento així. A la PA entrem com, com a afectats i sortim com a activistes. És a dir, fem un canvi bestial.
Carai, eh? Carai.
I bueno, i...
Quan s'és de la pa, ja s'és de la pa per sempre més. És com si fos un... Com si fos un...
Et fa una marca.
Un tema, això.
Et fa una marca.
Iniciàtic.
Però vull dir, bueno, la marca realment te la fa la situació. La marca et fa... La situació que vius et fa una marca.
Ja.
I a partir d'aquí, diguem-ne, qui t'ajuda a que aquesta marca es transformi d'una altra forma, no de por ni angoixa, sinó d'empoderament, que és el que fa la pa. Empoderament i força.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Ja l'esteu sentint, aquesta setmana l'estem dedicant a parlar de la PA, amb membres de la PA, de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Cantarem uns quants aquí a l'estudi, com esteu?
Molt bé, molt bé.
Al carrer feu més merder, eh? Aquí us esteu comportant, sí, eh? Al carrer sou bastant folloneros, eh? Disculpeu que us ho digui, però no sé com... d'on traieu una pantalla i posar una pantalla, o uns altaveus, o el que sigui, un generador que, no sé, en deveu tenir un sota l'asfalt de cada cruïlla de Barcelona, perquè jo he vist que traieu generadors d'on...
Tenim un cos organitzat.
Molt bé, molt bé. I feu soroll, molt bé. José Anton.
Sí, bueno, jo soy
primer dia.
Jo soy afectado también de tema hipotecario.
Sí.
Jo tengo dos etapas en la PA. Mi primera etapa fue en el 2009, Yo con 54 años me quedo en el paro y se me rompe, se me cae al suelo toda mi... lo que estaba proyectando de mi vida, ¿no? Hacía dos años mi mujer se había quedado en el paro por el tema de un accidente. Teníamos una tienda y tuvo que dejarla. Un año que fue muy duro, pagando un alquiler de 1.500 euros sin poder trabajar, pero bueno, como el médico le decía que no se preocupara, que esto iba a salir adelante, pues muy bien. Claro, yo tenía un piso que me había comprado en Córdoba, aparte de mi hipoteca de aquí, que se había renegociado la hipoteca para mejorar la tienda. Me vi con un montón de gastos. Hice una agrupación de mis créditos a través de una entidad de crédito. Reagrupé todo y empecé a pagar. Pero lo mío fue que a los dos años también me quedo en el paro. Con 54 años, como he dicho, se me vino el mundo encima. Tenía unos gastos que no podía asumir. Aun cobrando la hipoteca, el subsidio de desempleo, fui pagando mi hipoteca. Me privaba de comer para poder seguir pagando la hipoteca. Y entonces me vi que tuve que ir. Buscaba dónde acudir, porque se me ofrecían muchos abogados, pero todos te cobraban, todos te iban a solucionar el problema. Hasta que me metí en internet, oí sentir de la PA y me fui pues ahí a la PA, que estaba en la calle Obrador. Y como ha dicho mi compañera Inma, me cuesta hablar, porque llegas con un sentimiento de culpabilidad, como si hubieras hecho algo tú mal, como cuando creo que no es así. No somos gente pobre, nos han empobrecido, nos han estado gobernando y nos han estado empobreciendo. Me costó como 3 o 4 semanas, pero cada semana tenía una persona a mi lado apoyándome, que no te preocupes, que ya verás cómo podrás hablar, tú tranquilízate, la semana que viene. Enseguida vi un calor humano alrededor mío y, bueno, pude hablar de mi caso y en esa época estuve 3 meses y poco, porque sí que con 57 años, después de 3 años de paro, a través de mi hijo, que trabajaba en un almacén, dice, mira, papá, es una multinacional, dice, están metiendo gente de ETT, no cobrarás mucho, pero podrás trabajar. Digo, oye, encantado de la vida, lo que sea. Me metí a trabajar en un almacén, como mozo de almacén, no era mi trabajo, siempre había sido en oficinas. Había sido despachante de aduanas, había sido oficial de tráfico en una empresa de transporte. Me metí en el almacén, cobraba 750 euros. La hora la pagaban a 5 euros bruto la hora, con lo cual mi horario era de 8 a 5. Pero claro, yo con 750 no ibas a ningún sitio, que esto es lo que hay. Pues de 5 a 10 de la noche hacía horas. Con lo cual, esa época dejé de ir a la PA. Sí que solucioné mi problema porque... El compañero Ernest, entonces había el colectivo imaginario, todo, la inteligencia de la gente, buscábamos procesos de solución, ¿no? El banco quería cobrarlo todo, porque te exigen todo el dinero. Dices, coño, si no puedes pagar una cuota, ¿cómo te van a exigir todo que lo pagues de golpe? o tienes que entregar o no. Pero sí que con la presión y el apoyo que me dio y el empoderamiento de la PA y las herramientas que me dieron, pude presionar a la entidad bancaria y conseguí que me aceptaran, si pagaba las cuotas y me ponía al día, seguir pagando mi hipoteca. En eso me ayudó mi hermano. He tenido suerte que mis hermanos me han ayudado. Un hermano soltero me prestó 20.000 euros, porque ya es muy grave que tuve que pagar las cuotas judiciales. Aparte de las... De las cuotas que no había pagado de hipoteca, todo lo demás. Intereses de demora, unos 20.000 euros. A día de hoy todavía no me los ha pedido. Estuve trabajando en ese almacén 29 meses hasta que me volví otra vez a encontrar en la calle. No me renovaron contrato y con 59 años en la calle. Y he estado 3 años y medio negociando con el banco y ahora parece que lo voy a solucionar. Ahora he conseguido la jubilación voluntaria. Y creo que voy a intentar solucionar el problema otra vez, pero una lucha y gracias a la PA. Yo me he vuelto activista 100%, empiezo el lunes a las 8 de la mañana y voy a todas las acciones, sábado, domingo, el domingo estuvimos en la Merced, en la Plaza Cataluña, en actividades, y me apunto a todo.
A fichar, como si tocara fichar,
como
¿no?
Como si tocara fichar, no tengo otra cosa que hacer, pero bueno, lo que me ha dado a mí la PA lo quiero devolver, y lo voy a devolver todo lo que pueda y más.
Buah. Administrativament parlant, anem molt endarrere, suposo. No sé si vols fer algun apunt amb això, Carlos.
Bueno, que al final, quan s'ha fet una llei que després tothom ha parlat, ha estat perquè l'hem impulsat des del carrer, no? La ILP que van fer, que es converteix en la llei 24-2015, però que cap partit polític, cap ni un, va tenir la voluntat de fer-la al Parlament de Catalunya i que quan es tenen no s'apliquen com s'haurien d'aplicar per acabar amb aquesta situació. I al final, la situació té solució. I és qüestió de redistribuir les coses on estan i de voluntat política. I jo sempre explico una foto molt ràpida. És Catalunya en 7 anys acumula 70.000 desnonaments. A la vegada Catalunya té el parc públic de lloguer més petit d'Europa, uns 30.000 habitatges. No arriba a l'1% quan la mitjana és d'un 18% a Europa. Però a la vegada acumulem 480.000 habitatges buits.
Ja.
És a dir...
Ja.
Tenim solucions, es pot solucionar. Hem rescatat a la banca, però no hem rescatat a les famílies. Es pot rescatar les famílies i si es rescata la banca es pot demanar que es torni els diners i com a mínim es pot demanar que no desnonin i que se deixin l'habitatge buit a l'administració per reutilitzar les famílies. I al final tot és qüestió de voluntat i, òbviament, de fer front als grans lobbies. Per conquerir drets s'han de retallar privilegis i per conquerir el dret a l'habitatge s'ha de retallar el privilegi de tot aquell que especula amb l'habitatge.
És que fins aquí hem arribat, no? És a dir, preferim especular per guanyar-nos millor encara la vida, encara que condemnem a molts. Bueno, José Antón, Emma, Fàtima, Gaian i Carlos també, gràcies per haver passat pels micròfons de la ràdio, per haver explicat la vostra història, compartit, i molta sort. M'agradarà saber com acaben totes aquestes històries, eh? Vale?
Segur que bé.
Gràcies.
Bon dia i gràcies.
Merci.
Adeu.